La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, són les 9 i 17 minuts del matí d'aquest dimarts 17 de gener de 2023. 17 de gener, Sant Antoni. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Més de 2 anys després, torna la tertúlia ciutadana de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Amb l'aturada per la pandèmia de la Covid-19, vam deixar de fer-les, per raons òbvies, i teníem moltes, moltes ganes de recuperar aquesta xerrada informal amb la ciutadania de Sant Cugat per parlar dels temes locals. Aquesta tertúlia ciutadana de Sant Cugat la farem tots els dimarts i tots els dijous. Els dimecres mantindrem la tertúlia dels polítics, la que anomenem com el gall del monestir. I el divendres, els divendres, incorporem una tertúlia nova, específica, de cultura, que presentarà la Jèssica Sotodossos. Tot això ho estrenem avui. Totes les tertúlies les podeu escoltar per la ràdio a través de la 91.5 de la FM i també, evidentment, a la ràdio, a la carta, a través d'internet, a la web cugat.cat. No m'entretinc més i saludo a qui ens acompanya avui, els primers tertulians d'aquesta nova etapa. Per un costat tenim en Jordi Pasqual, periodista. Molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, escriptor i periodista. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Antoni Samsó, dinamitzador social, que hem quedat així, no?, que et presentàvem així.
Sí, sí, crec que és una bona presentació.
És una bona presentació.
Bon dia a totes i a tots.
Molt bon dia, Toni. I Montse Moral, farmacèutica, i també ell és la persona que li ha posat aquest títol en el Toni i crec que és molt, molt encertat. Molt bon dia, Montse.
Molt bon dia.
Doncs, com us deia, parlarem de temes de ciutat, dels temes que ens interessen, i jo crec que un tema molt de ciutat i que... i també molt polític, que és el tema de la mirada, de la construcció de l'escola a la mirada. Ahir en el ple es va fer el tràmit de la suspensió dels contractes amb les empreses que havien d'haver iniciat ja les obres de l'escola en el parc del bosc de Vullpelleres, perquè encara estan vigents les mesures cautelars que va imposar un jutge a petició de les entitats ecologistes, que aquestes mesures cautelars prohibeixen, direm, el transplantament dels arbres i arbustos, i per tant, si no pots transplantar els arbres i arbustos, doncs tampoc es pot fer la segona fase, que és la construcció. Més enllà d'aquest tema concret d'actualitat, sí que us volia preguntar com veieu aquest tema de la mirada, com s'està vivint a la ciutat. És un tema d'aquests, s'està allargant moltíssim, segurament més del que tots els pares per un costat i els polítics voldrien, però el tenim sobre la taula i està generant molt de debat. Per tant, simplement, com ho esteu veient i vivint? Montse, començo per tu, perquè a més et recordo que quan ho vam comentar em vas dir: jo hi tinc una vinculació perquè els meus nets hi van, no?
Sí.
Per tant, com ho esteu vivint a la família?
Home, a veure, aquesta notícia, que suposo que s'ha de fer aquesta suspensió per termes legals i tal, és una notícia que ja ens anuncia que això va per llarg. I per tant, per les persones que estan esperant poder treure els nens dels barracons i portar-los a una escola, doncs no és una bona notícia. A mi m'agradaria, com a ciutadana de Sant Cugat, que això fos, les persones implicades es pogués resoldre de la millor manera possible, perquè tots estimem la natura i el bosc, però també hi ha una necessitat important de que aquestes persones que estan ara en barracons, que estan bé, que són macos, puguin gaudir de realment d'una escola, on que puguin tindre un lloc per dinar, un gimnàs, unes condicions que no tenen. I, per tant, necessitats de cobrir aquestes... A veure, que els nens puguin estar en un lloc i són. I sembla ser, per lo que llegeixo, que no hi ha alternativa. Per tant, jo crec que aquí hem de fer un esforç tots. Els que volem que hi hagi un bon bosc de Vullpelleres i els que volem que hi hagi una bona escola pels nens. Crec que aquí hem de fer un esforç d'aproximació, perquè tothom està patint. Hem de cuidar dels animals, però hi ha uns animals de 2 cametes, que són molt macos, que també volen estar bé.
Molt bé. I ara parlaves de com és ara aquests barracons o aquests mòduls. La veritat és que són, diríem, d'última generació. El que és el mòdul en si està molt bé, però, per exemple, un dia com avui, que està plovent, no poden sortir al pati, no tenen biblioteca, no tenen gimnàs, no tenen menjador, etc. No? Per tant, no, el fet que estiguin bé els mòduls no vol dir que l'escola estigui
bé. No estan en les condicions que estan altres nens d'aquests del municipi.
Perfecte. Víctor, com ho veus tu, això, de la mirada?
Bé, el tema escolar em queda una mica lluny, perquè ja no, a més, els meus nens no viuen aquí, i per tant no conec en profunditat el que significa la problemàtica de tenir nens i anar a l'escola. Ja no ho recordo, els meus anaven a Catalunya, que ha canviat profundament, per sort. I el que passa és que diuen que no hi ha més alternativa, i segurament deu ser així, perquè hi ha estudis. Però també tampoc em sembla bé la satanització que s'ha fet dels ecologistes, com si fossin persones que només es dediquen a entorpir el progrés, etc. Crec que els temes que han plantejat a mi em semblen molt assenyats, i no es pot matar tot el que és gras, perquè és meravellós que els nens estiguin en una escola així. Tant de bo tots haguessin pogut estar en escoles amb tanta natura com la que pot ser arribar a ser la mirada, però no sempre és possible. No perquè visquis en barracons, perquè treballis amb els nens treballin en barracons, sinó perquè hi ha escoles que no són així. I per tant, que s'arribi a fer serà meravellós pels nens que hi hagi allà, però no es pot destruir tot el que significa allò i tots aquells arbres en funció de l'interès de l'escola, perquè el medi ambient és un dret que no és un dret d'uns quants. El medi ambient és un dret universal, i per tant és un dret que està per damunt de tots, i aquest dret l'hem de respectar. I aleshores els interessos sectorials, per molt legítims que siguin i molt molt lloables, com és el cas, no poden prevaldre per damunt de la destrucció del nostre medi ambient, de manera que cal estudiar les dues coses i intentar conciliar-les. I escoltar també els ecologistes. Ja dic, jo no crec que siguin gent fora assenyada, ni que vagin en contra de la mirada, ni que tinguin res en contra, perquè aquest tema ha dividit molt la gent més implicada. Els que estem més a fora no ens ha dividit, però sí que la gent realment que està interessada en la mirada sí que o han agafat partit per una banda o per l'altra, o estàs amb mi o estàs contra mi, i això genera enemistats i mals rotllos, en definitiva, que no són bons. Jo penso que tots dos tenen interessos lloables i han d'intentar conciliar-los, i l'Ajuntament, que és l'actor en aquest cas principal, és el que ha d'intentar conciliar aquestes dues coses i fer-les viables, humanament viables. I, vaja, o sigui, diuen que la gent parlant s'entén. A veure,
aquí crec que no,
Aquí crec que no, fins ara no, però
aquí,
vaja.
Aquí crec que un dels problemes, el que has dit tu, referent a això de que o estàs amb mi o estàs contra mi, jo crec que aquí és la base del problema, no? Aquí s'ha creat una guerra, que estic d'acord amb el mantenir l'espai verd, perquè és important, tan important com que hi hagi una escola,
clar,
també.
Clar.
Aleshores, què és més important? Que hi hagi una escola, que els nanos puguin anar a escola? Perquè avui en dia, haver de dir, a quina escola vas? A una escola de barracons. El concepte barracó ja és una miqueta... Ah. El concepte barracó ja et porta cap a l'Emili, eh?
Sí,
els barracones.
Sí. Tercer món...
Que potser ha estat molt bé, com has dit tu, Montse, que segurament ha estat molt bé. Però clar, avui, dir-los mòduls, a mi ja em sembla millor. Per tant, això també seria el millor concepte aquest. Potser mòdul no faria tan mal. Però clar, arriba un moment que tothom està contra tothom aquí. Els que defensen l'espai verd, que és totalment legítim. Però hi ha d'haver una escola. El problema d'aquí a Sant Cugat, que ja fa molts anys que hi és, que no hi ha pocs espais, ja, a no ser que siguin agafant part del bosc, no? Que ha passat amb Torre Negra i tot això, que s'està fent la guerra, o hi ha hagut aquesta guerra, o segueix havent-hi la guerra, que si s'edifica, si no s'edifica. Per tant, és un tema... I després jo crec que també hi ha un problema d'interessos per part d'uns i dels altres. Uns que volen l'escola sota cavall rei, i l'Ajuntament que defensa, i que els altres... Jo crec que ara arriba un moment que s'ha liat tal lío, valgui la redundància, que ara no saps què ha sigut primer, l'ou o la gallina, no? I aleshores hi ha una guerra oberta, i ara hi ha aquesta guerra de com que hi ha les
cautelars.
Les cautelars, que jo particularment, com que no hi entenc ni un borall de lleis ni d'això, cautelars, molt bé, doncs hi ha les cautelars. I què? Però a la gent, jo crec que també hauria de saber exactament què coi està passant allà. Perquè el bosc està, perdona, el bosc està mig destrossat, aquell espai allà.
Sí.
Perquè ja van començar a semblar que havien passat un regiment de porcs senglars allà.
Sí.
Per tant, no sé, ara ni xitxa ni limona.
Sobre el que heu parlat, ara et dono pas, Jordi, a l'entrevista que li fèiem ahir a l'alcaldessa, vam estar parlant d'això, i hi ha dos detalls que li vam preguntar. Però no ha costat el tema de les alternatives, no? És a dir, a veure, realment no hi ha alternativa, o no hi ha alternativa que no impliqui una requalificació d'un altre terreny o una compra d'un solar perquè no hi ha solar.
I va desviar...
Bueno, no, realment va dir aquestes alternatives hi són, però impliquen, un, que perds tots els diners que ja has invertit en el que has fet fins ara i et gastaràs molts diners més per començar de zero. Per tant, això també és un debat, de si es vol això o no. I l'altre és el temps, no? És a dir, diu, implicaria molt més temps del que estem ara perdent i, per tant, no ho contemplen, o t'expliquen que no ho contemplen per aquests motius. Per tant, clar, hi ha alternativa o alternativa, depèn de com tu miris i com vulguis posicionar, no? Amb temps i diners, sí que hi ha alternativa si tens temps i diners. Si decideixes que no tens temps ni diners, doncs no hi ha alternativa.
Però amb això que diu té raó. Mm-hmm. El que passa és que, clar, dius, perdrem temps i diners tornant a fer una requalificació, etcètera, etcètera. Clar, sí, però és que, per tant, això vol dir que on s'ha arribat ara no ho hem fet bé, perquè realment el que havien d'haver fet és evitar tot això.
Clar.
I ara es veuen obligats, si s'ha de requalificar, perdre temps i diners, perquè prèviament no s'havien observat totes les possibilitats. S'havia anat directament a una, en concret, sense considerar les altres i sense parlar amb totes les parts, intentar de conciliar les parts. És la feina de l'Ajuntament. Uh-huh. Clar, si tires pel dret, després, clar, tens aquests problemes.
Això. Pot passar això.
Doncs Jordi, tu que també has investigat molt sobre el tema.
Un tema pesat, però vaja.
I llarg.
I llarg, per això. Quan l'Oficina Tècnica d'Acció i Avaluació Ambiental va emetre un informe desfavorable a la modificació urbanística, li deia a l'Ajuntament, no m'has justificat suficientment quines alternatives has estudiat. Llavors l'Ajuntament respon amb un document en què planteja algunes alternatives. Ben bé crec que no té ni la categoria informe tècnic, és com una resposta que envien a l'OTA. Les alternatives que planteja el govern davant de la petició que fa l'OTA són altres parcel·les que ja estan qualificades d'equipaments. Uh-huh. I aquí jo crec que és bona part d'on rau el problema. És a dir, estan intentant justificar una modificació urbanística sense plantejar una altra modificació urbanística com a alternativa. I d'aquí ve part del problema, perquè quan diuen que no hi ha alternatives és que no hi ha alternatives en el sòl que ja està qualificat d'equipaments. Però igual que ara un tros del bosc de Volpelleres l'has qualificat d'equipaments movent una parcel·la, l'hagués pogut moure a un altre lloc, no? I després algunes de les alternatives que en aquest informe desestimen fan referència a criteris més bé polítics, és a dir, que una escola no es puga fer aprofitant l'estructura de Can Canyameres i ampliant-la al seu voltant, bueno, s'hauria de veure tècnicament, però la seva resposta no és si tècnicament era possible o no, sinó que allà ja s'havia previst fer un centre cívic. Potser es podia moure el centre cívic a un altre lloc i allà fer l'escola i no hi hauria problema. No ho sé, s'hauria de fer l'anàlisi tècnica que ells no van presentar en aquest informe, no? Per tant, quan es parla de que no hi ha alternatives, no hi ha alternatives ara, que ja han fet una modificació urbanística en el moment en què, en el cas de que la sentència fora desfavorable, no? I al final allà no es pogués fer el projecte, estarien obligats a desfer aquesta modificació urbanística, no? És ara en el moment que no tenim alternatives. Jo crec que en un principi, com a mínim, es podria haver justificat més perquè no hi havia, no? I davant d'això, davant d'aquestes mesures cautelars, jo crec que l'Ajuntament també hauria de tindre una mirada una mica diferent a la que està tenint. De moment és una suspensió i el govern entén que la justícia els donarà la raó i, per tant, tiren milles, esperen que les cautelars en algun moment caiguen, o si més no, s'esperen a la sentència i després fan l'actuació. Però què passa si aquesta sentència és desfavorable? És una cosa que quan s'ha posat sobre la taula ells confien que això no passarà, però si això passa i no han preparat una alternativa, que en aquest cas sí que sí o sí ha de ser una alternativa, perquè allà la justícia t'està dient que no es pot fer, llavors què? Llavors què se li diu a les famílies que porten tot este temps entre confiant i pressionant el govern, no? I jo no he vist cap declaració de l'alcaldessa quan se li pregunta per aquestes coses sobre què passaria en el cas d'una sentència desfavorable. La seva resposta és que no hi haurà una sentència desfavorable, però malauradament l'alcaldessa és alcaldessa, no és jutgessa, per tant no pot decidir ella tampoc.
Ens agradaria pensar que sí que ho estan fent, però políticament no ho volen dir per no donar armes al d'allò, però no sabem si estem en aquest escenari, sí. Evidentment, cap dels que estem aquí.
Jo no crec, perquè com que estem en època pràcticament d'eleccions, i no aquí, normalment ja no es mou res, perquè tothom està pendent del que passarà, dubto que ara es posin a fer això, perquè també no saben tampoc ells què passarà. Per tant, el problema, com diu el Jordi, és terrible, eh? Si arriba a passar la sentència desfavorable, perquè vol dir que has de tornar a començar i tota la gent que està esperant i tot això que els has entretingut tot aquest temps, què passa? De cop i volta, no? Torna a començar i tornen a passar anys un altre cop.
Mira, sol tenim una experiència amb la piscina municipal. Portem més de 20 anys demanant-les. I quan ja fa 4 anys, ara fa 4 anys, quan ja semblava que ens havien de començar, van vindre les eleccions municipals, es va canviar el govern, i ens vam trobar que tot el que ja estava aprovat, que ja teníem el projecte, que ja anava, ens van presentar als veïns, jo no el tenia, ens el presenta com una cosa feta, ah no, això res, i s'ha tingut que tornar a fer de nou, ara ens l'acaben de presentar i diuen que el març ja comencen. Ostres, jo penso, bueno, torna a vindre eleccions, què passarà? De veritat, portem 20 anys, i ara ja poder, no ho sé, no sé si fa falta la piscina, perquè allò s'ha omplert de casa i totes les cases tenen piscina. Però quan fa 20 anys que anàvem al Catalunya, sí, sí. I els meus fills també anaven al Catalunya, que hi havia totes les veïns, la Bienvenida, el Pinyo, tots que fèiem les paelles, aquelles reivindicant el casal i la piscina, doncs, pues, bueno, tenim el casal. Però la piscina encara...
Bueno, l'han adjudicat, però una cosa que no s'ha dit gaire és que tenia 3 lots aquell concurs i una ha quedat desert. I per ara no han dit què passarà. És a dir, l'edificació i la piscina la faran, però les instal·lacions, de moment no sabem qui les farà, sí, perquè ha quedat desert.
Us faran la piscina i no la podreu omplir d'aigua, aleshores.
Sí, farà un forat.
A veure, és que, de veritat...
Jo, de totes maneres...
Jo suspendria molt el que és l'actuació dels ajuntaments,
perquè ja entrem aquest debat ja. Això és obrir un meló.
Mira, tenim d'aquí 4 mesos podrem posar notes, que es diu.
Que això també és la política i l'altra és la gestió.
Perquè ara es vendrà molt de fum, també. Ara com que hi ha eleccions d'aquí 4 dies, perquè són 4 dies, ja és el que ha dit l'Alexandre, no? Que, bueno, ja ho mirarem. Jo el que no entenc, francament, independentment de totes les mogudes que desconec, les més, diguéssim, de lleis i d'això, no entenc que a hores d'ara encara estiguem amb un problema tan gran com és amb una escola, que a més allà la ubicació és molt bona, perquè tens l'estació allà mateix, tens l'institut allà mateix, vull dir que... Bé, la ubicació no és definitiva, però també és important el fet de que... Jo crec que aquí, per part d'uns i dels altres, i sense desmereixer uns i sense... desmereixer els altres, però jo crec que aquí hi ha hagut una falta de diàleg, de baixar del burro d'uns i pujar el burro dels altres, i ara que anem de cara a Sant Antoni, coi, arreglem això. Els que estiguin al que baixin i els que estiguin a baix que pugin.
Clar que sí. Clar que sí.
Tothom s'ha tancat en banda una miqueta.
Recordo precisament, ara que parlem d'escola, el Catalunya, al principi era una escola pilot, molt maca, vull dir, amb la gent, els mestres, era fantàstic, tinc un bon record, però al costat hi ha la Farga i veies un contrast.
Sí, clar.
Les instal·lacions del Catalunya, pobretes, eren, clar, estàvem a la natura perquè allà no hi havia res.
Teníem
llavors
la riera.
Sí, exacte. Però el veies la Farga i clar, el Farga tenien unes instal·lacions fantàstiques, i, o sigui, era els pobres i els rics, no? Era clarament diferenciat. Per sort després ha anat canviant i el Catalunya ara té unes instal·lacions molt, 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 molt més factibles, molt millors. Però clar, en un moment determinat el contrast era espectacular.
És
espectacular.
Això és vida, el contrast.
Sí, sí, sí.
El contrast d'uns i els altres.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs, si no es fa res, ara, vinculat amb això que dèiem de que venen, tenim eleccions d'aquí 4 dies, etcètera, tema pressupostos, val? És a dir, no us preguntaré per allò del moll de l'os dels pressupostos, però sí que, per un costat, s'ha insinuat la pròrroga. El Pere Soler últimament no ho diu allò amb la boca ben plena, diu que s'estan preparant uns de nous i que veurem, etc, etc. Però en l'entrevista, torno a citar l'entrevista d'ahir de l'alcaldessa, jo crec que s'entenia que dona bastant perfecta la pròrroga, amb els arguments de que no hi ha previstos ingressos nous aquest any, és any de traspàs en el sentit d'eleccions, i que es poden fer modificacions de pressupost, i per tant, doncs, es poden fer els canvis i cap projecte veure afectat. I posaven molt l'accent en l'important és que la ciutadania això no ho notarà. Llavors, jo us pregunto, vosaltres sou ciutadania, és veritat, vosaltres podeu notar o no quan un pressupost està prorrogat o quan hi ha problemes amb el pressupost? Si vols, començo amb tu, Jordi, en el sentit, no tant com a periodista, sinó com a que tens una empresa o treballes en una empresa d'economia social, no? Que també fas molt d'allò. Sí. Això, a les empreses de l'economia social, per posar l'exemple teu, com m'afecta?
Sí,
pròrroga?
Mira, el pol cooperatiu en el qual participa el Cugatenc té una subvenció nominativa. Les subvencions nominatives en un pressupost prorrogat, tenim entès pel que se'ns ha dit a nivell tècnic de l'Ajuntament, jo desconec els intríngulis, però vaja, no passen d'un pressupost a l'altre. Les que són de convocatòria oberta, sí, perquè obris la convocatòria cada any, es concedeixen, i quan toca, normalment tard, perquè estan pagant a desembre i en algun cas a gener, sent la subvenció de l'any anterior, diguem, acabem pagant les nominatives, no? Les nominatives està vinculat. Si tu prorrogues una subvenció nominativa que et diu que era el que havies de portar l'any anterior, has de fer algun tipus de modificació. I a nosaltres ens han advertit que en el cas d'un pressupost prorrogat potser tenim problemes per a cobrar la subvenció nominativa de la politja. Per tant, sí que existeix un problema. Uh-huh. Sobre el dia a dia més quotidià de la persona que treballa, que no està pendent de subvencions i que va comprar a la botiga del barri i aquestes coses, home, no... No, perquè els serveis es seguiran prestant, i això és cert. No podem dir que un pressupost prorrogat evitarà la neteja dels carrers o que la policia funcione o tantes coses que depenen d'un ajuntament, no? Per tant, sí i no. Sí que és cert que les entitats, a més ara, es troben en una situació més de molta preocupació, perquè ja són uns quants anys, a més coincidint amb el canvi de la llei de subvencions, vull dir que no només ha sigut per el tema de la pròrroga dels pressupostos, en què estan cobrant molt, molt tard. Sé que a nivell tècnic, l'Ajuntament, alguns tècnics, han buscat solucions intermitges, no? En volta de donar-te una subvenció a través d'una convocatòria oberta, t'ho faig com un contracte menor fins que tinguem resolt el tema del pagament, perquè si tu em fas l'activitat al gener, el que no puc fer és pagar-te-la en desembre. Això està passant, és a dir, s'estan trobant solucions i gràcies també a tots els tècnics que, sobretot de cara a entitats tan esportives com culturals, sobretot, no?, estan intentant trobar aquestes solucions. Però que hi ha una afectació i una preocupació, jo crec que és més que evident. I té raó el regidor en part quan diu, home, no afecta el dia a dia, és cert, però algunes entitats es dificulta la... quasi la continuïtat de com a entitat, no?, perquè les que depenen més de subvencions sí que ho tenen més cru.
Molt bé. Montse?
Bé, jo el que penso que sí que afecta... A veure, la ciutadania la formem molta gent i una part molt important és tota la part que del tercer sector, les cooperatives, les associacions culturals formen el teixit que dona la identitat a un poble. I llavors totes aquestes entitats sí que es veuen afectades. I llavors jo crec que el governador ha de tenir cura d'aquest punt, perquè... Mira, no és per res, però tot el que organitzen les organitzacions, les festes de la tardor, tot el que fan els foguerons, tot això ho mou el poble. I això dona vida al poble. I es fa molt bona fe de la gent. Però, a veure, la gent no pot estar patint d'aquesta manera, que si em pagaran o no em pagaran. Arriba un moment que s'ha de tenir cura de la teva ciutadania. I passa perquè tu facis bé la feina. Si tu saps que has de fer pressupostos, perquè se sap que s'ha de fer. A veure, presenta'ls en temps. Comença el juny, presenta'ls al setembre, aprova'ls abans d'acabar l'any. Per començar l'any, és que això és una maquinària administrativa que hauria de funcionar i hauria de ser independent de la política. Jo crec que la política, els partits polítics, ens parteixen i ens fan mal. No dic la política, la política és bona, s'ha de fer, però ha de ser una política constructiva, que sumi, que miri pels ciutadans. Els partits polítics, jo, cada dia, si pogués, els eliminaria. Els eliminaria, perquè fan mal a la ciutadania. Jo crec que els ciutadans ens hem d'aixecar en contra dels partits polítics. Sí, a favor dels bons polítics, persones que tenen vocació de servei. I aprofundir en la bona gestió administrativa, que la màquina no pari.
Passa, això és complicat, perquè...
Ja sé que soc molt naïf, ja sé que soc somiadora. Jo no estic en contra de ningú, però vull anar a favor de tothom.
No, però no volia dir-ho en aquest sentit. És a dir, la política no només és gestió. Que la gestió ha de funcionar bé, no tenim cap dubte, però la política també és ideologia, i aquest és teòricament el paper que juguen els partits polítics. És a dir, quan la gent s'agrupa, precisament és per a no tindre una lògica molt individualista, que algunes democràcies cauen per una lògica presidencialista, però que per sort el sistema polític nostre, tot i que a nivell mediàtic sí que visibilitzem molt els líders, de facto no és presidencialista, no? I aquest és el sentit dels partits polítics. Jo crec que després ens passa una altra cosa, i vinculant-ho a les entitats, que és que ja fa temps que hem confós la transparència en la desconfiança. I això ha fet que molts tràmits burocràtics que ha de fer ciutadania, entitats, voluntaris, al cap i a la fi, són molt, molt complicats. I es basa en un intent de fiscalització de cada cosa, perquè és cert que durant dècades ens han colat molts gols, però ara jo crec que hem anat a l'altre extrem, no? I cada vegada és més complicat fer coses, especialment per a la gent que no té ni idea. El que no pot tindre és cada entitat un gestor especialista en tramitar una subvenció. I és que de vegades cal.
Mira, jo tinc una amic que em va ensenyar quan era molt jove, que vaig entrar a una junta del col·legi de farmacèutics, jo tenia 30 anys i en aquella època tot era blanc o negre, i tot era, jo ho tenia tot molt clar i tot ho volia tope, i em va dir: ai, senyora Montserrat, mire, lo perfecto es enemigo de lo bueno. I aquesta frase m'ha marcat tota la vida, i ara cada vegada, mira, que em vaig fent més gran, ho veig, ens hem passat de frenada, perquè no podem viure amb la desconfiança. Ens podem equivocar, tots ens equivoquem, però ens menem i creixem, perquè dels errors aprenem tots, però no hem d'estar tot el dia a veure que tu has fet això. Viure amb aquest... Mira, la cultura de la pau. La pau passa en treballar en pau i generar pau amb el teu entorn en què treballes, i amb més confiança amb la gent i ajudant a la gent. I això, tornant als pressupostos, sí que fa mal, molt mal, que es prorroguin.
Un apunt, ara que has dit cultura de la pau, que m'ha vingut al cap, i deixa que parleu perquè estic monopolitzant massa. Però com ha dit cultura de la pau, m'ho ha dit perquè sap que estic a la Universitat Internacional de la Pau. I volia posar d'exemple una cosa de que no només a Sant Cugat, on està passant això. A Cerdanyola ja fa temps que la Universitat Internacional de la Pau fa un projecte que es diu Teixim Xarxes, que el que fa és anar a escoles i parlar de cultura de pau. També ho fan alguns centres educatius de Sant Cugat. Doncs bé, Cerdanyola va decidir en el seu moment que, en volta de fer-ho via subvenció, havia de preparar un contracte, perquè el canvi legislatiu i la intervenció municipal van considerar que això era un contracte públic i, per tant, s'havia de fer un concurs. Doncs han passat, no recordo quants, però 2-3 anys en què no han pogut prestar aquest servei, diguem, perquè estàvem esperant primer les bases del concurs, després poder preparar la proposta, després l'adjudicació. Vull dir que jo crec que també és una lògica que s'escapa molt a Sant Cugat, sinó que el canvi legislatiu i l'enduriment també de les intervencions municipals està dificultant també aquesta forma més àgil que potser teníem abans, i que també era perillosa en el sentit del que s'ha criticat moltes vegades de crear xarxes clientelars i, bueno, crítiques d'aquest estil.
Víctor?
Home, així que és clar que és important els pressupostos. És com si, no sé, per exemple, Pere Aragonès doncs digués que no passa res, que no notarem res i continuem amb els pressupostos anteriors, amb el rebombori que hi ha. Home, clar que sí. Per tant, el senyor Pere Soler diu que no passa res. Home, sí que passa. Però, a més, sí que incideix en la vida del ciutadà de peu, menys, evidentment, que en altres sectors, però en tot cas també incideix, perquè aquest ciutadà de peu, que, com deia el Jordi, compra la botiga de proximitat, etcètera, etcètera, i és una persona, doncs, d'ingressos mitjans, petits, però potser forma part d'entitats, per raons no ideològiques, sinó de socials, de voler contribuir a la seva manera en una entitat que fa, doncs, és igual, siguin castellers o siguin per fer tasques socials, etcètera, etcètera, no? I clar, a ell potser directament no, però sí que a l'entitat a la qual pertany es veu afectada d'allò que a ell també li interessa. I aleshores tota la seva capacitat de moviments de l'entitat es veu coartada, es veu perquè no, els diners no arriben per culpa del pressupost. De manera que tampoc, també em sobta que en un govern que té majoria absoluta, doncs estiguin, perquè a la Generalitat és una altra cosa, ja ho entenem, clar, si un partit està en minoria allà, doncs, però si estàs en majoria absoluta i com ells volen transmetre és una bassa d'oli, perquè estan encantats de conèixer-se i s'abracen cada 10 minuts, doncs aleshores dius, cony, perdó, però no entenc com és possible que no tireu endavant això, no? Però els polítics, clar, això que deia la Montse dels polítics, clar, el polític de bona fe, el polític que se m'entengui, el polític no polític, en el sentit, perquè hi ha gent que diu que fa de allò una professió eterna, sinó que entra en el món de la política perquè vol ell, per ideologia personal, vol contribuir al bé comú, etcètera, etcètera. Existeix aquest polític, és a dir, perquè sempre s'estanitza, és que els polítics, clar, és una generalització col·loquial, d'acord, perquè quan personalitzes, dius, va, la gent comença a separar. Però sí que existeix, clar, que existeix aquesta persona que creu en això. El problema, com deia la Montse també, és que els partits, la dinàmica dels partits, no permet certa llibertat de moviments d'aquell polític. És a dir, que si allò no s'ajusta als criteris del partit perquè allò ha d'encaixar amb altres interessos que no tenen res a veure amb allò, etcètera, etcètera, ja no se li permet fer, o aquí has de dir que sí, encara que sí, d'acord, millor seria que no, però ara no convé, etcètera, etcètera. De manera que aquell home o aquella dona es van sentint lligats i o sucumbeixen al que diu el partit, o realment el partit els exclou i ja no ocupen llocs destacats. De manera que els partits els interessa la gent una mica més submisa i amb menys personalitat, en aquest sentit, amb menys conviccions profundes, per tal que el bé col·lectiu del partit doncs prevalgui. I això és una peça que té, això és una cosa que té molt mala peça al taler i que veig molt difícil d'arreglar. Aquí i arreu del món.
Sí, sí, sí. Si em permets, és que sobre això que ha dit tinc una anècdota d'un molt bon amic meu, diríem, no d'aquí de Sant Cugat, que és un molt bon professional,
bon
que li agrada la cosa pública, el que dèiem, és polític sense ser polític, és la definició. Jo estava visualitzant aquest amic meu quan estaves dient això, Víctor. I jo un dia, amb un dinar i tal, li vaig preguntar, dic, a tu t'han fet 1000 ofertes per anar a llistes i tal? Diu, sí. I dic, per què no? Dic, perquè tu, és que tu t'estimes a la ciutat, voldries fer coses, estàs pensant constantment en coses que podries fer millor. Diu, perquè no vull entrar en la dinàmica d'un partit. Diu, perquè si jo vaig, vull anar de dos o vull anar de tres perquè vull sortir, vull fer, si entro és per anar a fer coses. Diu, i la gent que porta 20 anys al partit penjant cartells em farà la vida impossible perquè aterro i vaig de dos o de tres. I no vull entrar en aquesta dinàmica de partit. I, ostres, aquesta d'allò em va sorprendre tant, tot i saber-ho, doncs allò de dir, és així, doncs és la definició que has explicat. Toni, endavant.
Bé, jo estic molt d'acord amb tot el que heu dit, perquè, a més, heu dit coses molt, molt, molt certes. Jo crec que això dels pressupostos és una pedra a la sabata. És a dir, per començar, aquí, aquest poble, Sant Cugat, a mi m'agrada dir poble. Pot ser ciutat, però a mi m'agrada dir poble. Perquè té molt de poble i jo crec que això ho hem de conservar. És com el comerç de proximitat, que això és un altre tema. Aquest poble té una quantitat tan gran d'entitats i que funciona precisament perquè hi ha totes aquestes entitats, perquè qui més qui menys, el primer que fa quan arriba un poble, que és el millor que pots fer, és anar doncs, al muntanyenc, a l'esbart, als trabucaires, aquí, amb els trabucaires que no hi vagin gaire, que fa molt soroll, però té una vida molt dinàmica d'entitats. Aleshores, el tema pressupostos, jo me'n recordo, vaig estar molts anys a la comissió de festa major i era una guerra constant, o sigui, era una guerra amb els comerços i amb la publicitat, perquè són els que donaven, i després amb els pressupostos de la Generalitat, del poble, de l'Ajuntament. És a dir, que és una pedra alçada de tota la vida. Aleshores, que diguin, com bé tu has dit, Alexandre, que diguin no afecta, home, és que és polític. És polític, però no d'aquests que és polític d'aquests allà de carrera. És a dir, d'aquests polítics que ja ha entrat dintre la dinàmica, i sobretot quan veus segons quins partits veus més que aquesta dinàmica, no? Per tant, és un problema greu, que no hi hagi els pressupostos i que no passa res i que no es notarà. Clar, no es notarà si jo ara agafo i miro pel carrer i està net. Bueno, està net segons quins carrers també. I els endoquinats i els asfaltats i tot això, i tu vas per Sant Cugat, l'enllumenat. A veure, es podia fer moltes més coses de les que...
No, i el món cultural.
No, i ara anàvem aquí.
Tots els grups de teatre que hi ha, per exemple.
El món cultural d'aquí és tremendo. I hi ha uns... Bé, ara mateix que ve Sant Antoni, que segur que tu has dit que potser ho tocarem, parlava l'altre dia que, clar, que no. Aquest any es fa més de 150 anys que se celebra l'Orba dels Tres Tombs. I hi ha uns problemes per pressupostos importants. I això que has dit tu, tenen majoria absoluta, però mira quin tripartit hi ha aquí. I ahí lo dejo.
Sí, sí, clar.
M'entens o no? Vull dir que, clar, a partir d'aquí, i els polítics aquests que dius tu, que la classe política i tal... hi ha polítics, els que som de sentiment i que els agrada treballar, aquests no arriben perquè o s'avorreixen i s'amarguen, que ja és greu, o bé entren dintre la corrent aquesta del partit que els porta, i com més gran és el partit, com més potència, com més poder té, doncs con la iglesia hemos topado.
Ja és que la frase, tens d'acord, tens raó, però és que ara no convé que facis això, perquè ara no ens convé, perquè aquesta frase,
sí, bueno,
que l'escolten piles de polítics al llarg de la seva vida, és un fet determinant, i hi ha gent que diu, val, d'acord, doncs bé, doncs no, ja està. Hi ha qui diu no, perquè crec que s'ha de fer això, i escolta, el partit, i clar, aquest polític no és allà perquè sí, l'anomenat el que li està dient allò. I aleshores, si tu ets un rebel o ets un díscol amb la normativa aquella, doncs aleshores ja no vas, les properes llistes ja no hi ets, perquè molestes. I aleshores, bueno, si tenies vocació de servei, en aquest cas et retires, perquè dius... I a vegades et trobes que quan entres en la gent que no és, que és aliena a aquest món, entra de molt bona fe, però després es troba que és com un mamut, això, i que tot va molt lent i que allò, aquelles idees que tu voldries portar a terme també són molt difícils de materialitzar perquè tot és molt lent, la maquinària burocràtica, administrativa, tot és lentíssim. I a vegades dius, en aquesta legislatura això no serà, o aquest mandat no serà possible, sinó que, saps? I això desanima molt, també, clar, perquè veus que tot aquells somnis positius que tenies tampoc es poden materialitzar fàcilment. De manera que, però clar, és la societat que hem creat, els partits els creem nosaltres, l'ésser humà, som nosaltres, les societats. Sí. Tenim el que nosaltres volem. Encara ho podem canviar, eh? Però jo no crec que... No veig que hi hagi ganes de canviar tot això. Jo no ho veig.
És que, a més, jo crec que... és que podíem estar aquí tres dies.
Sí, clar. Això.
Jo crec que el tema polític fa il·lusió. Fa il·lusió que vinguin eleccions, que vinguin votacions, que hi hagi aquest partit, que hi hagi l'altre. Fixa que les persones que han entrat per vocació i perquè els hi agrada, o pleguen, com he dit abans, on hi ha uns que tenen una força interior que deu ser sobrenatural, que encara segueixen des de fa molts anys ja. Hi ha alguns polítics a la Generalitat, a Barcelona, de fa molts anys que segueixen anant, i veus que es van fent grans, i hòstia, segueixen allà, o l'estiu, sobretot, més homes que dones, i segueixen allà... Vull dir, aquests, jo crec que són els polítics, però clar, aquests sempre sembla que sí, però no, però aquests deuen fer molta feina també, però jo crec que això és anar contracorrent total i absolutament, desgraciadament, però és així, jo crec que... Però bé.
Molt bé. Mira que no havíem de parlar de política, eh? Mira que no havíem de parlar de política, eh?
Bueno. Però és que tot és política.
Que no és política.
No, això és una de les meves grans frases.
Clar. Que és que la gent es pensa que Terminator no és política, saps?
també.
Clar, que no és la política el que el Loach. Doncs no. Superman també és política.
I tant,
no? I tota la producció de Disney és política, però descarada. De manera que, clar...
Hi ha molts Terminators dins de la política,
sí,
eh? Vull dir que...
Molt bé, doncs mira,
i també hi ha molt bona gent que fa coses,
home,
eh?
Tant,
perquè sempre parlem de negatiu, jo vull posar el foco en tota aquesta gent que treballa, que no, aquest que no es desanima, que segueix sent conseqüent malgrat tot.
A veure,
un aplaudiment a tots aquests lluitadors.
I que no defalleixin, sí. Estem amb vosaltres.
Sí,
exacte.
Puc dir un parell de punts? Sobre...
Home,
No, és que dèieu allò de la majoria absoluta. Jo crec que no està tan marcat per la diferència entre partits, sinó per la circumstància actual. Primer, perquè fins ara hem pogut anar tirant molt de romanent de tresoreria acumulat d'exercicis anteriors, i això no sabem ben bé quan, però arribarà un moment que acabarà i no es podrà utilitzar. Després, però, evidentment, pel context d'inflació... alguns contractes potser s'hauran de revisar perquè serà més car prestar-los, i després per la variació d'ingressos, el canvi de càlcul de les plusvàlues segurament suposarà menys ingressos per a l'Ajuntament, l'IBI en un principi no hauria de tindre menys ingressos, però com hi ha una bonificació bastant important a totes les persones que es posen plaques solars a casa, sembla ser que moltes persones s'han acollit i per tant s'han de retornar molts diners d'IBI. Jo crec que bona part d'aquest tema és ben més per la part d'ingressos que no pel desacord polític. En qualsevol cas, sí. Desacord polític, lògica de partit, això que dèiem, si és, hi ha bones persones o no, al final un partit és un projecte col·lectiu i, per tant, les individualitats ja acaben tallant-se precisament perquè és una lògica de partit, no? I en aquest sentit crec que hi ha una cosa que afecta molt més al dia a dia de la ciutat, que són els contractes que estan pendents de regularitzar, no perquè el servei no es puga prestar, sinó perquè tu no pots modificar-lo fins que no tens el nou contracte. I això es veu en alguns casos de forma més subtil, però en alguns és molt evident. Per exemple, el traspàs de la competència del transport urbà a l'àrea metropolitana, fins que no tinguem el nou contracte, Sant Cugat no podrà tindre un nou sistema de línies, quan és evident que algunes de les línies de l'autobús urbà estan obsoletes i s'han de repensar, no? I jo crec que això sí que afecta molt més que no el propi pressupost prorrogat.
Mm-hmm.
Gràcies. De fet, sobre els ingressos, ara que dius això, ahir ho insinuava el Carles Brugueroles i ells es van emplaçar amb el Pere Soler per una reunió, que hi haurà molts menys ingressos dels previstos. Per tant, una pròrroga pot ser molt negativa, perquè si tens una pròrroga però amb romanent és una cosa, però una pròrroga que tens una previsió d'ingressos que no serà realista, això sí que pot ser un problema.
Bueno, i aquí no es fas del romanent, perquè si vas posant romanent per a despeses ordinàries, si l'any següent no t'has recuperat de la davallada d'enguany, vols dir que estàs tirant d'estalvis.
Això és el que li diu sempre
el
bo d'en Carles.
El Pere ho nega, però clar, en un moment de baixada d'ingressos ja veurem com s'ho fan, no?
Exacte. Bueno,
aquí... Però ara són 95.000 habitants.
Sí.
Que abans érem un poble de 25.
Sí, potser anava més bé que ara, però... Perquè també el fer-se gran també té els seus inconvenients. Sí. És dir que...
sí, sí.
Tot és que tot és...
tot és complicat.
Exacte.
No, pujarà, o sigui, pujaran, baixaran les, o sigui, pujaran les despeses perquè pel context inflacionista i, com diu el Jordi, baixaran els ingressos. Per tant, això costarà de quadrar, evidentment. Ens queden 4 minuts, volia parlar dels tres toms, que avui és Sant Antoni, però hem quedat, Toni, que avui no és el teu sant.
No.
Tu quan el celebres?
A mi és el juny.
És el de Pàdua?
El de Pàdua. I quan arriba el de juny dic que és el de febrer.
Perquè així...
No, ai, el de gener. No, el meu és el de juny.
El teu és el de juny, molt bé. Doncs avui és Sant Antoni, felicitats a tots els Tonis i Antonis i Antònies que ens estiguin escoltant. I aquest...
l'Antònia Font.
Exacte, l'Antònia Font, per exemple. I aquest cap de setmana doncs, viurem una de les festes més boniques que hi ha, els Foguerons, la Rua dels Tres Toms, però també té la seva vessant, diríem, de crítica animalista. Ens queda molt poquet. Si algú té allò una opinió molt formada sobre això i la vol dir, el que no ens donarà temps de parlar a tots, però algú vol dir alguna cosa del debat?
Jo espero que sigui una festa que la puguem celebrar bé, que es guardin aquestes coses i que es puguin anar arreglant durant l'any. Ja s'ha fet un... A veure, jo estic molt d'acord que es protegeixi els animals, estic molt d'acord. Però ja s'ha fet un canvi d'itinerari perquè no pateixin tant i s'està anant cap aquí. Com tot, no es poden canviar les coses d'una vegada, d'un dia per l'altre. Per tant, jo crec que hem d'aparcar una miqueta això, per seguir parlant, però el que hem d'anar és a celebrar aquesta festa que aquest any fa més de 150 anys, això. Això és una dada important, eh? I per tant, que la gent vingui, que faci fred, perquè ha de fer fred, perquè així aplaudeixin força. Per tant, que disfrutem de la festa i després ja en parlarem.
A més, tu l'havies viscut de molts anys. Ara ja ni l'estàs vinculat, no? Encara hi continues?
Segueixo fent d'espíria perquè m'agrada molt i aleshores, quan veus passar tres carros només i dos cavalls, dius, ostres...
T'entristeixes, no?
Ah, ja veurem aquest any com anava, que tampoc anava les coses massa bé, però ja veurem.
Molt bé, doncs, qui ens escolta ja ho sap, que en Toni Samsó serà l'espíquer dels Tres Toms una vegada més d'aquí de Sant Cugat.
Sí, però vaja, l'important és la festa.
Sí, home, sí, evidentment. Doncs moltíssimes gràcies, fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre per ser els primers tertulians d'aquest retorn de la tertúlia. I recordeu, els oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també per Cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bon dia.
Gràcies, bon dia.